Doncs són les 11 de la nit i seguiu escoltant el Catalunya Nit, perquè aquesta temporada tindrem, de fet, dues sintonies. Aquesta serà la de l'última hora del dia.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Sí, el Catalunya Nit aquesta temporada fins a la mitjanit, per tant, acabarem el dia junts. A partir de demà ho anireu descobrint, perquè, evidentment, tindrem novetats, sabreu quines són les noves seccions, nou col·laboradors. Ens fa molta il·lusió, per exemple, incorporar al Catalunya Nit a Cristian Segura, el periodista que està seguint i molt bé el que està passant a Ucraïna, in situ, des de Kiev. No permetrem, no pensem fer-ho, que l'Àlex Gorina jubili. Guanyem una hora i guanyem també profunditat. Volem poder tocar més, amb més minuts els temes, però també més profundament, donant entrada a més veus. Tot això serà a partir de demà. Repetiran també moltes de les persones que ens van acompanyar la temporada passada, perquè ja ens va anar molt bé, però volem seguir millorant-la. Això, com dic, a partir de demà. Ara seguim repassant l'actualitat del dia, més enllà d'aquesta entrevista que hem seguit durant la primera hora d'aquest Catalunya Nit.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Salvador Illa n'ha parlat molt, dels jutges i de la justícia, en un dia en què els vocals del Consell General del Poder Judicial han fracassat en el seu quart intent de triar un nou president i es tornaran a reunir demà mateix davant els vetos creuats. Els candidats dels dos sectors, conservadors i progressistes, han acordat obrir la llista a noves candidatures. Ens ho explica des de Madrid Dani Sáenz de Aja.
5 hores de reunió més les trobades prèvies han acabat sense acord i el ple seguirà este dimarts a les 10. Els vocals de l'anomenat sector conservador han imposat al considerat progressista buscar nous perfils per presidir el poder judicial fora dels 7 noms que ja s'havien posat sobre la taula. Fins ara, cap dels candidats han pogut reunir els suports necessaris de 3/5 parts del Consell. Els progressistes insisteixen que siga una dona, la que seria la primera en el càrrec, i els conservadors demanen perfils neutrals políticament. L'acord, si l'hi ha, arribarà in extremis, perquè el dijous és l'acte d'inici de l'any judicial en presència del rei i preocupa la imatge que es pot oferir si s'arriba encara amb la institució bloquejada.
Si us preguntéssim a nivell informatiu quin ha estat el moment d'aquest estiu, segurament molt respondríeu que el de Carles Puigdemont, quan va desaparèixer davant de tothom el 8 d'agost, i cadascú, suposo que a partir d'aquell moment o en aquell mateix moment, es va anar imaginant o va anar deduint com ho va fer. I la majoria de persones segurament es pensaven fins ara que va fugir de seguida amb un vehicle des d'Arc de Triomf. Però avui hem sabut que va seguir tot el ple d'investidura de Salvador Illa des d'un pis a Barcelona i no va tornar a creuar la frontera fins al vespre. L'expresident i líder de Junts va estar avaluant fins a última hora les opcions de poder accedir al Parlament sense ser detingut. Així ho ha afirmat el portaveu del Consell de la República, Antoni Castellà. Va ser un dels responsables de la logística de l'aparició i posterior escapada de Puigdemont i ha explicat al matí de Catalunya Ràdio els detalls d'aquelles hores de màxima intensitat política. Puigdemont va desaparèixer després d'intervenir en l'acte polític de l'Arc del Triomf, però no va abandonar la ciutat immediatament, com deia Martí Ferrero.
No, Castellà ha explicat que l'objectiu de l'expresident era, des de bon començament, intentar arribar al Parlament i poder intervenir en el ple d'investidura del candidat socialista. Com que es va trobar un desplegament policial impossible d'esquivar, hi va haver canvi de plan sobre la marxa i va decidir esperar l'evolució dels esdeveniments des d'un pis segur a Barcelona mateix.
Què fa en aquell moment el cotxe, o quina és la decisió del president? doncs, retirar-se a un pis a Barcelona per guanyar temps, preparar-se al debat, seguir el debat des d'un pis i veure si hi ha alguna oportunitat de flexibilització de la situació.
Castellà ha revelat que la direcció dels Mossos havia fet arribar oficiosament a l'entorn de Puigdemont que en cap cas el detindrien abans de poder accedir al Parlament i que s'esperarien que s'acabés el ple d'investidura.
La direcció de Mossos el dia abans va fer arribar, que s'ha parlat de pactes o no pactes, no havia cap pacte, es va fer arribar que pel respecte als drets polítics no hi hauria detenció abans d'entrar al Parlament i que es permetria la intervenció pública del president i l'accés en el Parlament. I que, lògicament, després de la investidura, doncs, ells tenien que complir ordres.
No obstant això, el diputat de Junts ha denunciat que la cúpula policial catalana va intentar enganyar l'expresident i detenir-lo així que pogués. Per Castellà, l'activació de l'operació Gàbia en va ser la millor demostració.
Jo sóc testimoni cap a les 4 de la tarda que davant meu, el director general de Mossos, en Pere Ferrer, truca un diputat a demanar-li ajuda, si té pista d'algú, perquè ja han decidit l'operació Gàbia. Un diputat que, lògicament, no diré el nom, eh?
El director de la policia truca a un diputat...
A un diputat de Junts per demanar-li...
Perquè li expliqui on és Carles Puigdemont.
Correcte. Amb un diputat pobre que no sabia res, absolutament res, eh?
Després d'hores en què els Mossos li havien perdut la pista, Puigdemont va sortir de Barcelona en cotxe i aquell vespre mateix va travessar la frontera per carretera.
Per tant, marxa de Barcelona...
Quan veu la impossibilitat de si és impossible accedir, és a dir, està blindat, està bloquejat i blindat al ple del Parlament, i ella va dir que intentaria accedir i al final constatem que és impossible accedir.
I aquella nit mateix, Puigdemont travessa la frontera?
Sí.
Marxa amb cotxe?
Marxa amb cotxe.
Castellà ha assegurat que Puigdemont no va enredar ningú amb la seva aparició fugaç i ha recordat que un mes abans, en una reunió a Waterloo, amb representants dels partits i entitats independentistes, ja els va avançar que tornaria a Catalunya pel ple d'investidura, però que no es deixaria detenir.
I la direcció d'Esquerra Republicana ha ratificat la data del 30 de novembre per a la celebració del Congrés Extraordinari dels Republicans, on hauran de renovar els lideratges del partit. D'aquesta manera, el sector partidari de la renovació no cedeix davant del sector favorable a Oriol Junqueras, que voldria un avançament del Congrés. Natàlia Ramon.
En una reunió aquesta mateixa tarda, l'executiva nacional d'Esquerra ha refermat el calendari previst després que la Comissió de Garanties del partit ha considerat plenament vigent i vàlida la data del 30 de novembre perquè garanteix la seguretat jurídica del procés congressual i no contradiu cap normativa interna. També recorda que només els mateixos òrgans que van aprovar-ne el calendari, això és l'executiva i el Consell Nacional, podrien ara modificar-lo. En aquest context, Ernest Maragall ha concedit al Matí de Catalunya Ràdio la primera entrevista després d'estripar el carnet de militant per la campanya sobre l'Alzheimer que el denigrava a ell i també al seu germà, Pasqual, i que va sortir des de dins mateix del partit. Maragall ha reclamat un canvi en la comunicació política d'Esquerra i per això ha mostrat simpatia per la nova Esquerra Nacional, la plataforma que vol ser l'alternativa a Junqueras en el proper Congrés.
Jo quan llegeixo, per exemple, els documents del grup que es va presentar la setmana passada, que expressa literalment el compromís de canviar la funció comunicació Esquerra Republicana, perquè és la qüestió més de fons, si alguna n'hi ha és aquesta. Què vol dir comunicació política? I aquesta és la qüestió. Que Esquerra aprengui a partir dels errors em sembla positiu. Tant de bo tothom fes el mateix.
En paral·lel, la secretària general Marta Rovira, que ja ha anunciat que farà un pas al costat en el Congrés de novembre, ha descartat l'entrada dels republicans en el govern de Salvador Illa, almenys, així ho ha puntualitzat, mentre el PSC no compleixi amb l'acord d'investidura i, sobretot, amb el compromís estrella al finançament singular per Catalunya.
Moltes gràcies, Natàlia. I parlem ara d'un altre congrés, el màxim del PSOE, que es farà finalment el 29 de novembre, del 29 de novembre a l'1 de desembre. Això vol dir que coincidirà en dates amb el d'Esquerra Republicana. Avui Ferraz ha confirmat que es farà a Sevilla i que Pedro Sánchez buscarà refermar el seu lideratge. Àlex Giral Robert.
Sí, un conclave avançat un any al calendari en què els socialistes miraran de calmar les aigües internes després de la polseguera que ha aixecat el finançament singular per a Catalunya. Precisament sobre això, la portaveu del PSOE, Esther Peña, ha insistit aquest matí que totes les comunitats tenen el dret i fins i tot el deure de reclamar el seu propi model de finançament.
Queremos hablar de la red del modelo de reforma de financiación y ahí será el lugar más idóneo donde todos puedan participar. El que lo está haciendo mal es el presidente autonómico, que no lo haga, que no exija. Cataluña ha abierto brecha, hay que reconocerlo, pero es que los demás tienen la oportunidad de conseguir mejor financiación.
Paraules destinades també als presidents autonòmics del PP, Alberto Núñez Feijóo, però ja els ha tancat la porta a negociar res de finançament amb la Moncloa.
Estamos ante un desafío nacional en nuestro país. ¿Por qué? Porque una minoría ha cambiado la convivencia de toda la nación.
Declaracions que feia a Onda Cero. Amb tot, la direcció del PSOE ha fet avui el primer pas per convocar el Congrés per aquesta tardor i dissabte el Comitè Federal del Partit ho haurà de ratificar. Amb el Congrés Federal, els socialistes renovaran la cúpula, ratificaran Sánchez com a secretari general, tret de sorpresa majúscula, i activaran el procediment per renovar també els lideratges territorials de la formació.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex. Són les 11 i gairebé 11 minuts de la nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
L'escalada de tensió entre el govern canari i l'executiu central per la gestió de la migració a les illes ha fet avui un pas més. El govern canari denuncia que el govern de Pedro Sánchez els ha deixat sols davant d'un problema que els sobrepassa fins al punt que el president ha amenaçat de portar als tribunals l'executiu espanyol, Oriol Pujador.
Sí, Fernando Clavijo assegura que actualment a les Canàries hi ha 6.000 migrants menors, el triple de la capacitat que tenen. És per això que, després de diversos intents fallits per mirar de distribuir aquests migrants, ara es plantegen fins i tot la via judicial contra el govern central. Aquesta tarda, el president canari ha reunit els membres del pacte migratori. Després de la trobada, el president ha anunciat també un canvi en la gestió dels centres d'acollida. Assegura que a partir d'ara, tots els migrants menors que arribin a les Canàries i que estiguin sota custòdia de la policia seran competència de l'Estat. Això vol dir que seran responsabilitat de l'Estat i per això ja ha demanat a les ONGs que gestionen els centres d'acollida que no acceptin cap menor més sense el permís de l'executiu canari.
Da la sensación de que el gobierno de España entiende que los menores es responsabilidad de Canarias y los menores no están desamparados, no están abandonados, están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es el Estado quien con salvamento marítimo los recoge, es el Estado quien lo mete en la frontera española, en este caso llegando a Canarias, es el Estado y la Policía Nacional quien los reseña y es el Estado quien los tiene bajo su guardia.
Per què aquest canvi? Doncs perquè en les últimes hores hi ha hagut molta polèmica i és que la policia va denunciar davant la Fiscalia aquest cap de setmana els membres d'una ONG de l'illa del Hierro que no van acollir un grup de migrants perquè deien que no tenien espai. Tècnicament era impossible acollir més menors en aquell centre. El president canari assegura que amb aquest canvi el que fa és protegir els treballadors d'aquests centres.
Doncs el president canari, que demà serà aquí al Catalunya Nit, el podrem entrevistar en un moment que, com veiem ara, Oriol, està de màxima actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Demà arribaran també a Tossa de Mar, a la selva, les 200 persones migrades de l'Àfrica subsahariana. Ho ha confirmat el Ministeri de Migracions a Catalunya Ràdio. S'hi estaran fins a un mes i la notícia ha generat tota mena d'opinions al municipi. Així que anem cap a Girona. Pau Masó.
Els nouvinguts són demandants d'asil i tots tenen més de 18 anys. Provenen de diferents punts de l'estat espanyol. Dissabte, el govern va comunicar la notícia a l'Ajuntament. L'alcalde és Martí Pujals.
Totes les destinacions turístiques són molt sensibles. Qualsevol cosa que no sigui que les platges són molt maques i que el menjar és molt bo als nostres restaurants ens afecta. Les reserves són molt impulsives i només que sentin que hi ha alguna cosa anòmala a Tossa, la gent ja no fa la reserva, se'n va a altres destinacions. I també trobem desproporcionats. Si a Lloret en porten 153, aquí ens ho haurien de dur 20. Som molt petits nosaltres, l'impacte serà molt més gran i creiem que hauria de ser proporcional.
Pel que fa als veïns, hi ha disparitat d'opinions.
Si estan aquí, ja els podem ajudar molt millor, però que no tinc cap problema perquè siguin.
Si vienen unos días me parece bien. Si se integran, me parece perfecto. Prefiero que vengan y estén aquí un tiempo, aunque sea un mes, que no que nos maten allí.
Clar, és que s'ha de protegir. A veure, si ens hi trobéssim nosaltres, també ens agradaria que ens atenguessin un lloc o altre. Però és clar, és que són moltes persones per un poble que tampoc és massa gran.
Les persones migrades s'allotjaran en un hotel. S'estudiarà cas per cas per fer, per exemple, el reagrupament familiar a altres països europeus. Segons el Ministeri, durant els últims dos mesos s'ha detectat un repunt de persones refugiades que venen de l'Àfrica subsahariana.
Doncs aquest estiu ha crescut un 20% la tensió a temporers sense sostre al dispositiu de Fira de Lleida durant la campanya de la fruita. La paeria insisteix que cal que aquest servei d'emergència s'estengui a altres punts de la comarca. Anem ara cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
Aquest any, 1.120 persones han passat pel dispositiu per a temporers sense sostre de la Pavelló 3 de Fira de Lleida, de les quals 960 hi han pernoctat. A banda del miler de persones que han passat pel pavelló, un centenar més han ocupat els pisos que ofereix la paeria per a temporers amb feina, on paguen un lloguer assequible. L'any que ve, però, aquests allotjaments canviaran i es convertiran en mòduls a l'horta. Sentim el tinent d'alcalde de la paeria, Carlos Sanjuanes.
Les construccions modulars, aquest centre d'acollida temporers que el tenim projectat amb certes places, el que faria és alliberar pisos que estan tancats durant tot l'any, exclusivament guardats per campanya agrícola.
En Juanes també ha negat que s'hagi instat ningú a marxar del dispositiu ni que s'hi atengui persones amb feina i que siguin voluntaris qui atenen els temporers, com va denunciar divendres l'entitat Fruita amb Justícia Social.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passa un minut d'un quart de 12 de la nit, el Regne Unit es converteix en el primer gran aliat d'Israel que li limita les exportacions d'armament. Tot i que el govern britànic ha assegurat que això no qüestiona el dret a l'autodefensa d'Israel, d'acord amb la llei internacional, el govern de Netanyahu ha mostrat el seu malestar per la decisió, que arriba en plena contestació interna contra l'estratègia a Gaza. Ara cap a Londres, amb Colla Ballester Brumós.
El Regne Unit no és un dels països que exporta més armes a Israel, però el gest és molt significatiu perquè aquest, el Regne Unit, ha estat un país entregat des del primer moment amb les accions d'Israel. I ara les coses, la situació està virant. És el primer gran aliat occidental que suspèn parcialment la venda d'armes a Israel des de l'inici de la seva guerra contra Hamas a Gaza. El govern britànic, després de revisar el compliment d'Israel amb el dret internacional humanitari a Gaza, ha anunciat la suspensió immediata d'unes 30 llicències d'exportació d'equipament militar d'un total d'unes 350. Això afecta components per avions militars, helicòpters, drons i articles d'orientació terrestre. Els funcionaris britànics conclouen que hi ha un risc clar, són paraules textuals, que els articles que exporten a Israel es puguin utilitzar en violacions greus del dret internacional humanitari, i d'aquí la decisió. El ministre d'Exteriors d'aquest nou govern laborista, David Lammy, explicava en seu parlamentària que aquest informe que han elaborat durant dos mesos ha aixecat preocupacions al seu govern sobre la manera com Israel s'ha comportat en el conflicte a Gaza. Lammy també admetia que l'informe ha provocat un gran desassossec per la destrucció de territori i pel nombre de morts civils a Gaza. Ell ha estat molt contundent al Parlament.
Aquest revés a Netanyahu, que li arriba, com dèiem, en un moment en què augmenten les protestes al carrer reclamant un acord d'alto el foc a Gaza que permeti alliberar els hostatges retinguts per Hamas. L'endemà de la recuperació dels cadàvers de 6 dels segrestats i amb la gent manifestant-se al carrer, Benjamin Netanyahu ha comparegut aquesta nit en un missatge televisat. Vicent Mifsud, què ha dit?
Dos missatges. En responsabilitza únicament Hamas de les morts, que van ser trets al clatell, segons ha explicat, i assegura que l'organització palestina pagarà un preu molt alt. No obstant això, i per calmar els ànims dels que protesten, també ha demanat perdó als israelians per no haver pogut fer tornar en vida aquestes persones.
Amarti la mispachot.
Ho he dit a les famílies i ho repeteixo. Demano perdó per no haver-los tornat en vida. Hem estat a prop, però no ens n'hem sortit.
Netanyahu ha insistit que la guerra no acabarà fins que l'organització palestina deixi de controlar la franja. També ha remarcat que Israel ha de mantenir el control militar de la frontera de Gaza amb Egipte. Hamas, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern israelià de les morts dels hostatges i assegura que ha donat noves instruccions als guardians del segrestat per matar-los si s'acosten les tropes d'Israel.
Moltes gràcies, Vicent. Seguim voltant.
Ich war seit Wochen auf diesen Tag
und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus.
Perquè la victòria de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya a Landa a Turingia i el seu gran resultat a Saxònia ha sacsejat el mapa polític alemany. El canceller Olaf Scholz demana un cordó sanitari que no li permeti governar. La formació d'extrema dreta ho considera antidemocràtic i contrari a la voluntat popular. I seguint-ho tot des d'Alemanya i ara tenint-nos en directe i tenim el nostre corresponsal Oriol Serra. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Quines conseqüències, Oriol, immediates té aquest èxit de l'extrema dreta? Hi ha possibilitat de formar govern sense ells?
Bé, hi ha possibilitats aritmètiques tant a Turingia com a Saxònia per trobar fórmules que permetin doncs, continuar governant deixant l'Alternativa per Alemanya a l'oposició. El tema del cordó sanitari és clau, és a dir, tots els partits representats en aquests parlaments estan d'acord en que l'extrema dreta doncs, no ha de tocar poder, però sí que és veritat que això és un acord molt fràgil i que a curt termini s'ha de pensar que funcionarà, però ja veurem què passa a mig i llarg termini. De moment, aquestes fórmules que dèiem doncs passen, per exemple, per acceptar condicions de partits emergents. Per exemple, el partit de Sarah Wagenknecht, aquesta cisió de l'esquerra, l'aliança Sarah Wagenknecht, que ha irromput amb un 16% a Turíngia, posa condicions que van molt més enllà de Turíngia i Saxònia. Ella vol condicions que tenen a veure amb la política exterior alemanya, és a dir, a nivell federal, per exemple, aturar l'enviament d'armes a Ucraïna, és un partit que s'oposa radicalment al que ells diuen atiar la guerra a Ucraïna, aposten per fer tot el possible per reobrir negociacions amb Vladimir Putin. Són exigències, per tant, condicions molt difícils, molt complicades. Hi ha altres fórmules, totes elles antinaturals, però que tenen per objectiu, com dèiem, deixar l'extrema dreta a l'oposició. Avui aquests dos lands alemanys s'han despertat, sobretot Turíngia s'ha despertat sabent que és el primer land d'ençà de la creació de la República Federal d'Alemanya on l'extrema dreta hi guanya unes eleccions. Per tant, un dia difícil per a la política alemanya i de moment hem de pensar que continuaran a l'oposició, però com deia, dependrà de moltes coses i també dependrà de que la CDU, la Unió Cristiano-Demòcrata, de Friedrich Merz, un líder conservador que no té res a veure amb Angela Merkel pel que fa a la política migratòria, per exemple, cada cop li creixen més les veus que diuen que potser s'hauria d'anar repensant això del cordó sanitari i potser sí que s'hauria de mirar de trobar, si no coalicions de govern amb Alternativa per Alemanya, almenys sí suports externs per poder tirar endavant alguns governs regionals.
Clar, la irrupció de l'extrema dreta l'hem vist en diversos països, però crida especialment l'atenció en aquell que va viure l'auge del nazisme. No sé si això pot tenir conseqüències a nivell federal, com afectarà l'actual govern, si la societat alemanya està molt xocada per aquest fet.
Sí, les conseqüències es comencen a veure. De fet, en aquestes eleccions hem vist realment aquesta preocupació del govern del canceller Olaf Scholz, hem vist aquesta reacció ràpida després de l'atemptat de Solingen, on van morir tres persones a mans d'un presumpte membre d'estat islàmic que era un refugiat sirià que tenia diferents identitats i hauria hagut de ser deportat, però pel que sembla doncs, les negligències de les autoritats alemanyes no ho van fer possible i, per tant, doncs, ha quedat manifest aquesta fragilitat, no?, de la seguretat alemanya, i això doncs, els ha fet reaccionar d'una manera express, és a dir, veient que venien les eleccions diumenge, veient el que deien les enquestes respecte a l'AFD, doncs, el govern alemany va decidir publicar acords que consistien en fer canvis en la política migratòria d'un dia per l'altre, aquella deportació de 28 afganesos la setmana passada després de no haver deportat afganesos en 3 anys cap a Kabul. Molt nerviosisme davant d'aquest auge de l'extrema dreta. Veurem què passa a partir d'ara, però és que el partit de govern, el Partit Socialdemòcrata, ha sortit castigat d'aquestes eleccions, però és que els seus socis, verds i liberals, fins i tot han quedat fora del Parlament de Turíngia. Per tant, la crisi que han provocat aquestes eleccions a nivell federal és innegable. Ara veiem un Scholz que fa de Scholz, és a dir, amaga el cap sota l'ala, espera, avui ni tan sols l'hem vist en públic, probablement esperarà unes 3 setmanes per veure què passa a Brandenburg, un altre land oriental, en aquest cas governat per l'SPD. Si el perden, aleshores sí que sonaran els tambors d'eleccions avançades, m'atreveria a dir, no crec que aguantin un any en aquesta coalició tripartita fins al setembre del 2025 per anar a la accions, potser les hauran d'acabar avançant.
Un moment convuls, sens dubte. Explicàvem un fet que passa per primera vegada a la història, aquesta victòria de l'extrema dreta en un land, però hi ha un altre anunci que, si s'acaba materialitzant, podria ser també històric, i és que Volkswagen no descarta tancar fàbriques a Alemanya per primera vegada en tota la seva història. Què al·lega la companyia per prendre aquesta mesura, Oriol?
Bé, això és un avís per navegants. Serà complicat, també. Potser ho diuen, però no ho faran. Ells argumenten sobretot la pèrdua de competitivitat, estan en un curs d'estalvi, és a dir, tenen objectius molt dràstics d'estalvi en un moment en què l'empresa mira d'adaptar-se ràpidament al canvi de model productiu, sobretot amb l'arribada del vehicle elèctric. I hi ha informacions que recull, per exemple, Die Spiegel, el setmanari, que parlen d'un forat entre 4 i 5 mil milions d'euros a Volkswagen. És a dir, són molts diners, sí. I per tant, doncs, aquest tancament, possible tancament de plantes en territori alemany, doncs s'ha posat damunt la taula. Ara, aquí ha sortit de seguida tothom amb un to molt fort, podríem dir, per exemple, des dels representants dels treballadors, comitès d'empresa, etc., ja han dit que això no ho acceptaran, és a dir, directament han dit els màxims representants que estan disposats a dimitir, a abandonar els seus càrrecs si això tirés endavant. I el primer ministre de la Baixa Saxònia, recordem-ho, que la Baixa Saxònia, el govern, és està representat directament en el Consell de Volkswagen, Stefan Weil, ha exigit a la pròpia companyia que renunciïn a tancar plantes i que en qualsevol cas busquin altres vies per arribar, doncs, a aquests objectius d'estalvi.
Molt bé, Oriol, moltíssimes gràcies per ser a aquesta hora, quan queden 3 minuts per 11:45 en directe al Catalunya Nit. Fins la propera, bona nit.
Adéu, bona nit.
I seguim voltant per Europa, perquè tot apunta que la pròxima Comissió Europea no serà paritària com pretenia la seva presidenta Ursula von der Leyen. Els diferents països membres han donat a conèixer els seus candidats a formar part del nou executiu comunitari i la majoria han triat homes. Brussel·les, Jordi Baró.
Ja hi ha tots els noms de futurs comissaris europeus sobre la taula i amb els candidats actuals no s'assoleix la paritat a la pròxima Comissió Europea. Ursula von der Leyen va demanar als governs europeus que li enviessin 2 noms, un home i una dona, i les últimes setmanes li han anat arribant les propostes, però les capitals, només amb l'excepció de Bulgària, no li han fet cas i li han fet arribar un nom sol, que en la majoria dels casos és un home. L'últim país a fer públic el seu candidat ha estat avui Bèlgica, que ha proposat l'actual ministre d'Afers Estrangers, i Romania ha canviat avui també de parer per designar una dona. Però tot i aquestes dues últimes novetats, amb les candidatures actuals, la pròxima Comissió Europea tindria un màxim de 10 dones enfront de 17 homes. En l'actual la proporció és de 12 contra 15. Von der Leyen pot negociar encara amb les capitals i després haurà de repartir carteres i presentar l'organigrama. El pes recaurà després en el Parlament Europeu, que interrogarà i podrà tombar els futurs comissaris.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les...
I afegim encara una parada més en aquest viatge radiofònic que estem fent per Europa. A França ha començat avui el judici per les anomenades violacions de Mazan. 51 homes estan acusats d'haver violat la mateixa dona, Gisèle Pelicot, drogada, sense saber-ho, pel seu marit, Dominique Pelicot, també acusat. Els fets van tenir lloc entre els anys 2011 i 2020 i es van descobrir perquè el marit va ser detingut per un altre fet. Així que connectem en directe amb París. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit.
Déu-n'hi-do, quin cas, com es va destapar aquesta agressió continuada i mantinguda durant tants anys?
Doncs mira, de la manera gairebé casual. Un dia la policia va detenir un home perquè estava gravant sota les faldilles d'una dona en un supermercat i a l'investigar-lo li van trobar a casa desenes de filmacions. Almenys 92 eren violacions comeses contra la seva pròpia dona per part de 72 homes de diferents edats. 51 han pogut ser identificats i s'asseuran al banc dels acusats durant 4 mesos als tribunals d'Avinyó. Avui ha començat el judici i la Giselle, que té 72 anys ara, s'ha deixat veure i gravar per les càmeres. Una exposició que ha sorprès, però el seu advocat, Romain Camus, ha explicat que ho ha fet amb tota la intenció.
Ella vol que això que li ha passat serveixi per sensibilitzar la gent al màxim possible perquè coses així no es repeteixin mai més.
Efectivament, que la vergonya canviï de camp, ha dit en referència al seu exmarit. I és que, segons l'advocada del principal acusat, Dominique Pellicot, ell enfronta el judici reconeixent tots els fets. O sigui que posava uns antidepressius a la beguda de la seva dona durant 10 anys quan tenia un agressor localitzat i disposat a anar a casa seva. No cobrava per aquestes trobades. Una submissió química tan forta que la Giselle només recorda tenir grans i llargs buits de memòria i que, segons els metges, l'hagués hem pogut matar en qualsevol moment.
Em puc imaginar, Isabel, que aquest cas evidentment tindrà molta cobertura mediàtica a França i no només, però haurà de conviure també amb la possible designació del cap de govern que podria ser imminent gairebé 2 mesos després de les eleccions legislatives. Com està aquesta qüestió?
Bueno, mira, el president Macron vol que abans d'acabar la setmana hi hagi nou primer ministre, però és un desig que no acaba de coincidir amb la realitat. Aquesta és la veritat. El seu centre-dreta no té majoria, ja no en tenia abans de les legislatives del juliol, però ara menys. I, a més, té moltes dificultats per consensuar un nom i un programa que convenci tant a les forces de dreta com a les d'esquerra. Avui el president ha rebut l'exprimer ministre Bernard Cazeneuve, un home de centre, exsocialista, que podria convèncer aquests i també la dreta dels republicans, però no sembla que la reunió que tots dos han mantingut a l'Elisi hagi donat fruits, així que la premsa ja ha començat a especular aquesta tarda amb un altre nom, Thierry Baudet, una figura tècnica, no política, que és l'actual president del Consell Econòmic, Social i Mediambiental, un organisme consultor de molt prestigi a França. Tot això sense que després de les reunions d'avui Macron hagi dit res, i amb dos problemes de fons que ressorgeixen: un, el deute, que avui ha pujat una dècima i ja se situa al 5,6%, i dos, un govern en funcions que en 10 dies hauria d'intentar quadrar els comptes i presentar nous pressupostos. Sembla tot plegat la quadratura del cercle.
Sí, no sé si l'alegria que van donar els Jocs Olímpics i que deuen estar donant encara, si s'allarga gaire, eh? Déu-n'hi-do el panorama que expliques. En fi.
En fi, no, aquí van acabar molt satisfets, eh? I ningú se'n recorda d'aquelles pluges de la inauguració. Sí, ara estan amb els Paralímpics, encantats. Acabem de veure un França-Brasil de futbol sala. L'estadi al peu de la Torre Eiffel estava ple, però França ha perdut.
Molt bé. Doncs a veure si acaben bé també aquests Jocs Olímpics. Moltíssimes gràcies, Isabel, per ser en directe al Catalunya Nit. Una abraçada.
Bona nit.
Catalunya Nit.
Passen 3 minuts de 2:15 de la nit. 3 persones han mort i 4 més han quedat ferides de diversa consideració en ser atropellades avui per un camió que s'ha quedat sense frens a Benifairó de les Valls, a la comarca valenciana del Camp de Morvedre. Marta Cristià.
L'alcalde de la localitat, Antonio San Francisco, ha apuntat que l'accident hauria pogut ser molt més greu.
Sí, llevamos de fiestas desde el miércoles pasado y ha habido un momento que había 1000 personas circulando por esta carretera para subir a la ermita. Podría haber pasado un momento de haber arrollado un grupo importante de gente que lo hubiera hecho mucho más grave.
L'accident ha passat cap a les 4 de la tarda. Segons fons municipals, el camió, que pertany a una empresa de recollida de taronges, ha tingut un problema amb els frens en un camí amb molt pendent. Ha xocat amb dues furgonetes i ha atropellat diversos treballadors.
I els Mossos d'Esquadra, que investiguen la mort d'una dona a la Torre Glòries de Barcelona a causa d'un accident laboral. Oriol Pujador.
Segons fons d'aquest cos, la víctima és una dona de 56 anys que hauria mort quan li ha caigut una prestatgeria a sobre cap a 1:15 del migdia en un magatzem hem situat al soterrani de l'edifici. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectiu dels Mossos, la Guàrdia Urbana, els bombers i també el sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement ja del jutjat d'instrucció i la Conselleria d'Empresa, tal com marquen els procediments establerts en accidents laborals.
I rècord de visitants estrangers a Catalunya el mes de juliol. Ens van visitar 2,4 milions de turistes internacionals. És la comunitat de l'Estat que més turistes estrangers ha rebut els primers 7 mesos de l'any, 11 milions 400.000, un 10,5% més que l'any passat.
Són majoritàriament francesos, britànics i nord-americans, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Van arribar en avió, es van allotjar sobretot en hotels, passant entre 4 i 7 nits, i viatjaven per lliure, sense paquet turístic. Pel que fa a la despesa, es van gastar 1.300 euros per persona, una mica menys que el juliol del 2023. Però la despesa total puja perquè han vingut més turistes i supera els 3.000 milions d'euros. De fet, està sent un any turístic estranger rècord per tot l'estat, amb 53 milions de turistes, un 12% més que l'any passat. Només el mes de juliol ja van arribar gairebé 11 milions de turistes internacionals, un 7,3% més que les mateixes dates del 2023. Darrere de Catalunya, els territoris més visitats van ser les Illes Balears i les Canàries.
I encara hem d'afegir, Oriol, que avui ha mort una dona a Tossa de Mar, a la Selva, després de caure per un precipici a l'aigua. Els fets han passat a la zona del Castell i la Vila Vella. Mentrestant, s'han incrementat un 60% els rescats marítims i de persones que practiquen esport al mar aquest estiu.
Sí, són dades que ha avançat avui la Creu Roja Catalunya Ràdio, en el que portem d'any aquesta institució ha atès 486 persones i ha superat les 100 actuacions amb remolc d'embarcacions. La coordinadora de la Creu Roja Catalunya, Anna Sabater, destaca les assistències a persones que practiquen esports amb elements inflables com ara planxes de paddle surf.
Què passa amb el paddle surf? Hi ha platges que enganyen una mica, no? Que semblen molt plàcides, no les de la Costa Brava, però sí les del litoral, doncs, de la Costa Daurada i de part de Barcelona, que, bueno, la gent es confia, però hi ha corrents que no coneixem i que de vegades et porten més endintre.
La falta de formació s'afegeix sovint al fet que van poc preparats i sense elements de localització en aquestes sortides al mar.
Els productors d'avellana denuncien que els operadors de la llotja de Reus, al Baix Camp, continuen pactant els preus a la baixa. La Unió de Pagesos diu que no és normal que el preu de l'avellana al supermercat sigui un, atenció, 400% superior al que ells cobren. Tarragona, Ricard Boigas.
El problema amb el preu de l'avellana s'ha enquistat. Els pagesos diuen que enguany l'especulació dels operadors s'ha fet més evident perquè la collita no arribarà al 20% d'un any normal. Tot i això, no preveuen que els preus s'adaptin a la baixa oferta a nivell mundial. La Unió de Pagesos diu que la llotja de Reus, a de referència, l'Estat fixa preu sense cap documentació que acrediti les transicions i demana que s'acabi amb aquesta pràctica. Sergi Martín, el responsable nacional de la fruita seca al sindicat, assegura que tot plegat els aboca a abandonar les terres.
Que algú controli que les operacions s'aguantin amb alguna cosa, no? A nivell europeu ja s'està fent amb altres llotges. Si això no reverteix, si això no canvia, el sector de l'avellana al Camp de Tarragona està condemnat. Perquè els pagesos, el que volem al final és guanyar diners.
Perquè us feu una idea, de les 35.000 hectàrees d'avellaners que hi havia als anys 90 al Camp de Tarragona, ara només en queden 10.000. Com a mesura de protesta contra els operadors, la Unió de Pagesos ha decidit no assistir a la primera reunió per fixar els preus.
Les matriculacions de cotxes baixen a Catalunya al mes d'agost. Rafael de Ribot.
Se'n van vendre més de 7.000, un 6,2% menys que el juliol. A l'acumulat de l'any, el retrocés és del 0,7%. Des de la patronal de les empreses fabricants, ANFAC, el seu director de comunicació, Félix García, fa aquestes peticions a l'administració.
Al sector nos preocupa la tendencia al estancamiento que viene dando el mercado, con síntomas de fatiga. No crecemos a doble dígito como hacíamos al principio de año. Necesitamos que haya menos ruido en contra del uso del vehículo privado y sobre todo que las empresas tengan unos incentivos fiscales para dar el salto a la compra y renovación de sus flotas de vehículos.
La caiguda de vendes afecta també els vehicles elèctrics i híbrids endollables i només pugen els de gas i els híbrids no endollables. Pel que fa a les motos, també retrocedeixen les vendes, tot i que menys. El mes passat se'n van vendre a Catalunya 3.200. La caiguda és aquí d'un 1,6%. En canvi, al global anual la tendència és a l'alça. Els primers 8 mesos de l'any s'han venut un 4,5% més de motos que el mateix període del 2023.
Moltes gràcies, Rafael. Gairebé la meitat de les operacions d'estètica a Catalunya no les fan cirurgians plàstics, sinó altres professionals sense l'especialitat. Ho diu una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. El 90% dels cirurgians enquestats asseguren que han hagut de corregir un tractament o una intervenció fets per un altre metge que no estava degudament qualificat. Segons el doctor Jordi Mir, vocal de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, tot plegat comporta riscos.
El 90% dels cirurgians plàstics catalans hem hagut de corregir un procediment realitzat per un metge sense les competències necessàries. I la segona conseqüència és més greu. Són les grans complicacions que passen més freqüentment quan qui opera és un metge sense competències, incloent la mort.
L'entitat demana canvis legislatius perquè la llei permet que qualsevol llicenciat en medicina i cirurgia pugui fer una operació d'aquest tipus.
Catalunya Nit.
Quatre minuts i mig i arribarem a 3:15 de la nit. Les famílies catalanes gastaran de mitjana 2.700 euros per alumne al llarg de tot el curs. Això és un 13% més que l'any passat. Segons dades de l'Organització de Consumidors, de l'OCU, tot plegat fa que Catalunya sigui la tercera comunitat de l'Estat on el curs escolar és més car. Maria Costa.
La principal càrrega econòmica que s'emporten les famílies són el menjador i les extraescolars, però una altra despesa clàssica de cada any són els llibres de text. En aquest últim cas, els llibres s'han encarit menys d'un 2% per sota de l'IPC. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el responsable de continguts del Gremi d'Editors de Catalunya i director general d'EDB, Antoni Garrido.
Som un sector que no té grans beneficis, és a dir, que fem sacrificis importants perquè entenem que som un servei educatiu i, per tant, no som inflacionaris habitualment, i et dic aquest any 1,89% respecte aproximadament 3% d'increment per IPC.
El curs més car és a batxillerat, que triplica la despesa d'infantil i primària. Perquè ens en fem una idea, a batxillerat el curs pot costar uns 400 euros entre llibres i material, i a infantil uns 105. Per cert, un estudi de la plataforma de segona mà Wallapop assegura que la compra de llibres ha pujat gairebé un 200% de mitjana durant els últims mesos respecte a l'any anterior. La plataforma calcula que entre comprar i vendre el que ja no necessiten, les famílies es poden arribar a estalviar el 60% de les despeses totals.
Doncs l'inici de curs tindrà un significat especial als municipis de Torà i Biosca. Aquestes dues poblacions han canviat de comarca i això vol dir que els estudiants de secundària també hauran de canviar d'institut. En lloc d'estudiar a Guissona, com havien fet tota la vida, hauran d'anar a Solsona i nosaltres anem cap a Torà. Eloi Barrera, bona nit.
Bona nit. Ja fa un any que es va aprovar el canvi d'adscripció comarcal, però el més calent és a l'Aigüera. No s'ha fet el traspàs de la gestió de residus, ni d'abastament d'aigua, ni de serveis socials, però sí que s'ha resolt la qüestió educativa. Els alumnes de secundària ja no aniran a l'Institut de Guissona, a la Segarra, sinó que ara estudiaran a la capital del Solsonès. Ho explica l'alcaldessa de Torà, Isabel Torres.
N'érem conscients de què passaria això, de que seria una cosa lenta i que no seria fàcil. Crec que això és l'important, no? Això és un punt molt fort, perquè ja són unes quantes famílies que ja ens marxen cap allà dalt pels estudis, i a poc a poc ja es va integrant tot.
Són una dotzena de famílies que envien els fills i filles per primera vegada a l'Institut de Solsona. L'Anna Martín diu que els han preparat una bona acollida abans que comenci el curs.
Hi haurà famílies més contentes i menys. Jo soc de les que estic contenta. Penso que sí, que van venir aquí, que han fet activitats perquè els nens s'apropessin als que seran els seus companys.
Per posar les coses fàcils, el Solsonès ha creat una nova línia de transport escolar que connecta Solsona amb Torà i Biosca.
I aquesta sintonia ens indica que tenim una última hora. Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit, què ha passat?
Bona nit. Doncs aquesta tarda hem sabut que els Estats Units han confiscat l'avió presidencial del president de Venezuela, que era a la República Dominicana, i l'han traslladat a Florida. L'operació forma part d'una nova escalada de sancions de Washington a Nicolás Maduro després de la seva reelecció en unes eleccions no acceptades per part de la comunitat internacional. Segons els funcionaris nord-americans, americans, l'apropiació del que podríem dir que és l'Air Force One veneçolà vol deixar clar que ningú està per damunt de la llei ni de les sancions dels Estats Units. Doncs bé, a aquesta hora ja tenim la resposta que ha arribat des de Caracas perquè el govern veneçolà ha anunciat que reserva el dret de prendre accions legals per reparar, diu, el dany causat per la confiscació de l'avió oficial del president del país, Nicolás Maduro. Recordem que, segons Washington, l'aeronau que va ser transferida a Florida per haver estat comprada il·legalment per 13 milions de dòlars és un Dassault Falcon 900EX, propietat de Maduro i de persones afiliades a ell, a Venezuela, i que era operada en el seu nom.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergi, per aquesta última hora. Ara fem un minut de pausa, que si el cronometreu veureu que és un minut, que no ho diem per dir. A la tornada, l'estrena de l'última pel·lícula d'Almodóvar a Venècia.
Catalunya nit.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
16 de març de 1970.
I el número de la sort?
El 3.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Us ho he dit, que seria un minut, i és el que passa de 11:45 de la nit. Pedro Almodóvar estrena L'habitació de al lado a la Mostra de Cinema de Venècia amb Tilda Swinton i Julianne Moore, el primer llargmetratge en anglès del director manxec. És al mateix temps una defensa del dret a morir dignament i un cant a la vida. Enviat especial a Venècia, Marc Ruiz.
A l'habitació de al lado, una reportera de guerra interpretada per Tilda Swinton decideix escollir com acabar la seva vida quan li diagnostiquen un càncer en fase terminal. I li proposa una amiga escriptora interpretada per Julianne Moore que li faci companyia en una casa que llogarà al bosc, tot i que no li dirà quin serà el moment exacte en què es traurà la vida. Pedro Almodóvar assegura que la pel·lícula reflecteix la seva forma de pensar.
España es el cuarto país europeo con tener una ley de eutanasia, pero creo que es urgente que esta ley exista en todo el mundo. Sin que haya una regulación política ni judicial, creo que simplemente el médico que atestigua la gravedad del paciente y la situación del paciente debería ser suficientes.
Aquesta és la segona vegada que Swinton treballa amb Almodóvar després del migmetratge de Human Voice i assegura que la cinta parla de la vida.
We talked a lot about life.
Parlàvem molt de la vida i realment no parlàvem gens de la mort. Què em pots dir de la mort? Pots parlar de morir. I una de les coses que retrata aquesta pel·lícula és la lliure elecció. Algú que decideix deixar a les pròpies mans la seva vida, la seva forma de viure i la seva forma de morir i fer que siguin com ella vol.
Per Moore també és un cant a l'amistat entre dones adultes.
Quan penso en les dones que he conegut i amb les que he continuat tenint relació i a les que demano ajuda i que em donen suport, qui es preocupa per tu? A qui truques?
L'habitació de al lado s'estrenarà als cinemes el 18 d'octubre.
I dos actors catalans, Òscar Jaenada i Alexandra Massancay, a més d'Eduardo Noriega, Candela Saita i Hugo Arbues, s'incorporen a la tercera temporada de l'exitosa The Walking Dead d'Ariel Dixon, que roda en part a Catalunya i altres zones de l'estat. Marta Cristina.
La producció de la tercera temporada de la sèrie nord-americana té la seu a Madrid, amb un ampli rodatge que inclou localitzacions a Catalunya, Galícia, l'Aragó i el País Valencià. La segona temporada de la sèrie s'estrenarà a l'estat el 4 d'octubre a la plataforma AMC Plus. La tercera, que s'estrenarà aquí el 2025, segueix els protagonistes interpretats per Norman Ridas i Melissa McBride, mentre continuen el seu viatge de tornada a casa ple de dificultats en un escenari postapocalíptic.
I José Sacristán protagonitza al Teatre Romea La Colección, una obra de Juan Mayorga sobre el matrimoni, el pas del temps i la relació entre les persones i els objectes. Marta Vives.
Inspirada en una notícia sobre col·leccionistes sense hereus que va llegir al diari, Mayorga ha convertit els seus personatges, un matrimoni gran sense fills, en col·leccionistes d'alguna cosa més que objectes.
Para Héctor y Berna, el matrimonio que encarnan José y Ana, hay una vinculación íntima entre los recuerdos y las cosas. Sus recuerdos son, sobre todo, los de cómo empezaron a desear una cosa, una pieza, una obra, un objeto, y qué hicieron para conquistarla.
Mayorga compta amb dos actors emblemàtics de l'escena teatral espanyola, com són José Sacristán i Ana Marzoa. Sacristán diu que l'obra reflexiona sobre la necessitat de transcendir.
Creo que somos depositarios de todo cuanto se ha creado y se ha vivido antes que nosotros y al mismo tiempo transmitimos o delegamos este depósito a los que vienen detrás.
Feu lloc a l'agenda, la col·lecció s'estrena demà i farà temporada al Teatre Romea fins al 29 de setembre.
I avui hem sabut que el Primavera Sound ha cancel·lat els seus festivals de música a Llatinoamèrica 3 mesos abans de la data prevista. Buenos Aires, São Paulo, Montevideo i Asunción es queden, per tant, sense concerts, sense que els organitzadors n'hagin concretat les causes més enllà d'apuntar a dificultats externes. L'empresa ha declinat fer més declaracions a Catalunya Ràdio. Pel crític musical del periòdico, Jordi Bianchotto, això només obre la porta a les especulacions, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Molt aventurat entrar en causes, no? Poden tenir a veure amb la situació econòmica general del continent o pot tenir a veure també en la rivalitat que hi ha entre Primavera Sound com a actor independent del món de les grans gires, que ha entrat amb força a Llatinoamèrica, i els altres gegants del sector, no? Com Live Nation, que evidentment ells tenen un pes allà fort i bueno, hi ha un pastís al qual ells no volen renunciar.
Això afecta, com dèiem, el Primavera Sound a Llatinoamèrica. El nostre corresponsal allà és en Joan Biosca i afecta també a la ciutat de Buenos Aires, que és on viu ell. Joan Biosca, bona nit.
Així és, Manel. Bona nit. El Primavera Sound buscava ser un dels grans festivals de la contratemporada austral de l'hemisferi sud, buscant especialment instal·lar-se com un fixe en el calendari i en l'agenda musical de grans esdeveniments. I en el cas argentí de Buenos Aires va ser un èxit, especialment la seva segona edició, la de l'any passat, segons ens han explicat els especialistes en actualitat musical i també els qui en saben dels festivals musicals. Això havia provocat una gran expectació de cara a la que havia de ser aquesta, la seva tercera edició aquí a la capital argentina d'aquí 3 mesos, però no veure propaganda, coses tan simples, Manel, no veure propaganda i anuncis especialment als carrers, en els grans espais per a la publicitat que són habituals pels grans shows que hi ha aquí a Buenos Aires, i també la poca activitat promocional i el que es deia a les xarxes feia sospitar que alguna cosa no anava bé, i qui s'ensumava alguna cosa és Sebastián Grandi, hem parlat amb ell, és el director de Radio Omega, una emissora musical d'aquí de Buenos Aires.
El festival intenta colarse dentro de una oferta de festivales de música que en la última parte del año es muy amplia y muy variada, por América Latina, América del Sur específicamente.
El Primavera Sound, que aquí està molt vinculat a la marca de Barcelona, havia previst concerts al Brasil, a la ciutat de São Paulo, a l'Uruguai, a Montevideo, i Asunción al Paraguai, en un pla d'expansió llatinoamericà potent i ambiciós que s'ha desinflat per causes, com comentàvem, que encara no són massa concretes.
Molt bé, doncs veurem si finalment el Primavera Sound torna a Amèrica Llatina o si s'ha acabat aquí la proposta d'aquest festival, que a Barcelona sí que té molt èxit, però que fa poc temps van deixar de fer-lo Madrid i ara, pel que sembla, també a ciutats com a Buenos Aires. Joan Biosca, gràcies per estar en directe una vegada més i benvingut a la nova temporada. Una abraçada.
Quan faci falta, aquí estem.
Perfecte, així ho farem. Fins aviat. I I atents també aquesta sintonia, ens hi haurem d'anar acostumant perquè amb aquesta música cada dia farem també l'actualitat esportiva amb el David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit.
Farem això, si et sembla, aquesta temporada com el podi de notícies esportives, ok? 3 cada nit.
I tant, d'entrada a 3, potser hi ha dies que són més farcits, més atapeïts, eh? I hem d'ampliar allò, la medalla de xocolata que es diu en esport, que és el quart grau del podi, seria.
Molt bé, avui arribem amb aquesta aturada per les seleccions. Per tant, no sé com ho encararem, però intueixo que el tot costa que començar la temporada allò amb molta potència ens dona potser avui la primera de les notícies, eh?
Sí, i tant. Són dies, quan hi ha aturades de seleccions, en què alguns jugadors del Barça doncs poden concedir entrevistes. Es costa d'escoltar-los avui, però Alejandro Valdés, el nom del dia, ha passat pels micròfons del tot costa, on ha tingut aquest protagonisme, amb les seves declaracions, un Valde que s'ha referit, òbviament, a la gran dinàmica amb què el Barça ha arribat a aquesta aturada, amb un 4-4 a la Lliga, 4 victòries consecutives. Tot i això, doncs, Valde, com s'acostuma a fer en aquests casos, ha volgut tocar de peus a terra, diu que cal mantenir la prudència, però, clar, això tampoc no treu que estiguin al vestidor ben engrescats amb aquesta dinàmica.
Al vestidor tenim molta il·lusió, crec que tenim un projecte molt bo, amb jugadors molt joves, de molt talent, però hem d'anar a poc, partit a partit, anar treballant i bueno, segur que anirà la cosa molt bé.
Una de les claus del bon moment, ha assenyalat Valde, és que l'equip està bé físicament, diu, i amb Hansi Flick ha mantingut, això sí que encara és aviat per concloure en profunditat, què ha canviat a l'equip, si bé sí que té clar un primer diagnòstic.
Sí que és veritat que cada entrenador té la seva filosofia. Potser amb Hansi juguem un joc més directe, un joc més vertical.
Molt bé. Crec que ens podem avançar també a alguna de les notícies que passarà demà, perquè Joan Laporta farà balanç de com està anant aquest inici de temporada i l'Espanyol que n'ha fet avui.
Sí, amb un Laporta que, òbviament, es referirà a aquest fitxatge de Dani Olmo com a gran notícia del mercat de fitxatges.
Sí, ha començat bé Olmo, eh?
Del Barça, sí, debut i gol. I demà, avui, perdó, volíem dir, ha estat l'Espanyol qui ha fet balanç al seu mercat de fitxatges amb força més arribades, un total de 8, però això sí, 7 d'aquests reforços són en forma de cessió, i això doncs ho ha valorat així el director esportiu de l'Espanyol, que és Fran Garagarza.
¿A qué me refiero dominar el mercado? Hemos llegado en tiempo, en lo que queríamos, ser agresivos en lo que queremos, intentar adelantarnos, porque es obvio que ha habido mucha competencia. Hemos logrado traer chicos de ligas importantes.
Un Garagarza que diu que la plantilla és molt completa perquè té les posicions doblades arran de la polivalència de molts dels jugadors. I Mau Iogu, que és el director general del club, doncs ha argumentat per què tants jugadors cedits són els que han arribat. Diu que si haguessin estat traspassos en lloc de sessions, haguessin tingut menys incorporacions.
Aquí els esportistes estan descansant, però hi ha llocs on estan pencant de valent, per exemple, a l'Open dels Estats Units, tennis en marxa.
Sí, tenim la jornada en joc amb partits de vuitens de final. Ara, però, no hi ha cap andança. El més recent que s'ha acabat és el que ha guanyat Beatriz Haddad a Caroline Wozniacki en dones. Per tant, Haddad, que passa a quarts, juntament avui amb Pegula, Mushova i Zeng. En homes, s'han avançat els quarts Tiafoe, Draper i Medvedev, i aquest dimarts, atenció, dos plats forts en presència catalana. Quarts de final ja amb Paula Badosa, que és la vegada que ha arribat més lluny a Flushing Meadows, jugarà contra la nord-americana, la local Emma Navarro. Veurem com es posiciona el públic. Badosa, nascuda a Nova York, va rebre l'ovació en l'últim partit. I en dobles, Marcel Granollers, amb la seva parella habitual, l'argentí Horacio Ceballos, s'enfrontaran a una parella forta, els australians Max Purcell i Jordan Thompson, amb la cerca d'un lloc a les semifinals.
Molt bé, David, doncs fins demà i esperem que ens expliquis bones notícies.
I tant, tant de bo. Fins demà.
La tornada a la feina comporta alguns sacrificis, això ho hem de dir, però també ens dona moltes alegries. I una és aquesta, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
Molt contents de retrobar-te i seguint el model de l'esquema de la temporada passada, que et convertíem en discjòquei, eh?
Exacte.
Molt bé, avui quina... Bueno, la cançó, el títol, ja diria que ens indica bastant,
sí,
eh?
Sí, avui era molt directa, eh? La veritat és que per ser el primer dia, doncs mira, directa. Sí. És September Rain, del Marc Philip, i és una mica el que hem tingut avui, que hem tingut una mica de pluja, i el que tindrem aquesta setmana. Per tant, aquest mes de setembre comença mogut, i això esperem que no acabi fent mal, però és bona notícia, és a dir,
haurem d'anar-ho seguint, perquè hi haurà alguns dies que seran una mica més complicats, però sí, demà doncs ja començarà aquesta matinada entrant una línia de precipitacions pel terç oest, Pirineu per Pirineu Occidental, avançarà, és a dir, demà al matí pot ploure, podríem dir a qualsevol punt, potser cap a les comarques de Girona és on li costarà una miqueta més d'arribar, però també hi pot ploure. Estones ho pot fer amb intensitat i, per tant, aquí la precaució, perquè hi poden haver ruixats que poden descarregar amb intensitat, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la tarda els ruixats serien una mica més irregulars, però la matinada hi tornarà, és a dir, que de dimarts a dimecres tindrem aquest episodi de pluges intenses que començaran aquest vespre i acabarien dimecres.
Molt bé, doncs molt benvingudes a les dues, a la pluja, que deu ser ben necessària, suposo, encara, i a tu també. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Doncs ja hem tornat amb moltes ganes, avui amb un programa una mica diferent per aquesta entrevista que hem seguit a la primera hora al president de la Generalitat, a Salvador Illa, però a partir de demà despleguem ja el que serà el format d'aquesta temporada del Catalunya Nit de 10 de la nit fins a la mitjanit, o sigui que volem acabar cada dia, el dia, amb tu que ens escoltes.